Els migdies de Cope Menorca començam un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès una setmana més, en Marc Florit, na Sònia Febrer, na Neus Pons, Antoni Fullana i en el control Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta sa vida diocesana, en sa finalitat de contemplar el que viu sa nostra Església menorquina.
Aquesta setmana destacam el temps d'Advent que estem celebrant, on tots junts preparam el camí cap al Nadal per celebrar el naixement de Jesús.
A la sessió d'entrevistes, avui xerram amb en Raül Flores, coordinador de l'equip d'estudis de Càritas i secretari tècnic de la Fundació FOESA, que ens explica les conclusions del darrer informe social que han realitzat.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquesta setmana, que és segons Sant Mateu.
En aquell temps, Joan, que era a la presó, va sentir dir allò que feia Jesús i va enviar els seus deixebles a demanar-li: «Sou vos el que ha de venir o n'han d'esperar un altre?» Jesús els va respondre: «Anau a anunciar a Joan allò que veis i allò que heu sentit dir. Els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els desvalguts senten l'anunci de la bona nova, i feliç aquell que no quedarà desenganyat de mi».
Des de la presó, Joan envia els seus deixebles a preguntar a Jesús si ell és el que hi ha de venir o cal continuar esperant. La pregunta és ben humana i ben nostra. És Jesús qui dona resposta als interrogants que tenim com a persones humanes i que sovint ens tenen empresonats? Jesús respon: no ho fa amb un sí o amb un no de paraula, sinó que es remet a les seves obres per mostrar com ja han començat els temps salvadors que els profetes anunciaven. El que fa és obra de Déu, per això ens porta la pau. D'aquí que el més petit en acarrena, com que viu de l'esperit, sigui més gran que no pas Joan. Que tot ens ajudi a preparar-nos per a rebre'l i deixar-lo actuar en la nostra vida.
Escoltam ara el cinquè dels comentaris sobre Crist viu que ens fa arribar la religiosa de la Consolació de Ciutadella, Cristina Martí. Està titulat, senzillament, Escoltar.
El papa Francesc ens recorda que ser jove és un estat del cor i que l'Església pot renovar-se, tornar constantment a l'essencial, a l'amor primer. Primer, m'agradaria recordar que l'Església som tots i la formem persones. L'Església és jove quan és ella mateixa, quan rep la força sempre nova de la paraula de Déu, de l'Eucaristia, de la presència de Crist i de la força del seu esperit. És jove quan és capaç de tornar una vegada i una altra a la seva font. Els cristians hem d'atrevir-nos a ser diferents, a mostrar altres somnis que aquest món ofereix, a testimoniar la bellesa de la generositat, del servei, de la puresa, de la fortalesa, del perdó, de la fidelitat a la pròpia vocació, de la pregària, de la lluita per la justícia i el bé comú, de l'amor als pobres, de l'amistat social. Joves, l'Església us necessita per a mantenir-se jove i no perdre l'entusiasme i compromís. És necessari que us escoltem, que ressoni la vostra veu. Ajudeu-nos a ser una Església més pobra i testimonial, a prop dels darrers i rebutjats, a lluitar per la justícia i deixar-nos interpel·lar amb humilitat. Vosaltres, aporteu la bellesa de la joventut quan estimuleu la capacitat d'alegrar-vos amb el que comença, de donar-vos sense recompensa, de renovar-vos i partir de nou per a noves conquestes. Avui, molts de joves reclamen una Església que recuperi la humilitat i senzillament escolti, que reconeguin el que diuen els altres alguna llum, per a descobrir millor l'Evangeli. Mirem un moment la nostra Església de Menorca, parròquia, grup de catequesi, clubs, escoltes. Escoltem els joves? Deixem que expressin les seves inquietuds, els seus ideals, els seus somnis? Els preguntem sincerament, què esperen de l'Església? Una Església jove s'ha de deixar qüestionar i impulsar per la sensibilitat dels nostres joves.
A la secció musical, aquest divendres escoltam del disc Val la pena arriscar la cançó És millor parlar amb Déu.
Forts per amor. Respongueren a les bales amb les armes de la vida i el perdó. Entrenats tal com estaven a seguir Jesús servint-lo fidelment. Amb els fets i les paraules mantingueren les promeses de l'amor. I aquella hora decisiva va trobar-los preparats i disposats. Els més febles són els forts en Déu, els més febles són els forts en Déu, els més febles són els forts en Déu, els més febles són els forts. Forts per amor.
A continuació, escoltarem l'entrevista de Raúl Flores sobre l'informe FOESA a Balears.
Presentando el informe FOESA en Menorca, ha estado aquí el señor Raúl Flores, que es coordinador del equipo de estudio de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación FOESA, que ha hablado sobre los aspectos fundamentales del informe FOESA en España. Pero nosotros queremos que nos hable del informe FOESA aquí en Baleares. Por eso le diríamos la primera cuestión, que nos resuma cuáles son las características que tiene el informe FOESA en Baleares.
Pues el informe FOESA en Baleares nos habla de una buena noticia, y es que las situaciones de pobreza y de exclusión social, es decir, las situaciones de malas condiciones de vida de la población, se han reducido en los últimos 5 años. Dicho esto, también hay que añadir que todavía, a pesar de esa reducción, se mantiene un porcentaje importante de personas y de familias que están pasándolo mal. Hablaríamos de en torno al 21,5% de la población sufre situaciones de exclusión social. Situaciones de exclusión social que van más allá de lo económico. Es decir, hay personas y familias que tienen situaciones de pobreza económica. Pero la mirada del informe FOESA va más allá. Nos habla de pobreza económica, pero nos habla de soledad, nos habla de conflictividad social, nos habla de falta de acceso a vivienda y de capacidad de mantener una vivienda adecuada, nos habla de muchas personas que no tienen un nivel de salud adecuado y que no tienen las ayudas o las personas que les puedan, de alguna forma, facilitar las actividades de la vida diaria. Es decir, nos da una imagen completa de las condiciones de vida que van más allá de lo económico. Y en este sentido nos marca 3 elementos como los elementos más problemáticos en estos momentos en Baleares. La cuestión de la vivienda, la cuestión del empleo y la cuestión del conflicto social.
Sí, vamos explicando un poco cada uno de estos 3 aspectos. Has dicho primero la vivienda.
Sí, es importante el aspecto de la vivienda porque en el conjunto de Baleares 160.000 personas, cuando llega el día 2 de cada mes y pagan su vivienda y pagan sus suministros, se quedan bajo el umbral de la pobreza severa. Es decir, una vez que pagas tu vivienda y tus suministros, dispones de menos de 288 euros al mes si vives solo para terminar el mes, o si eres una familia de 2 adultos y 2 menores, dispondrías de menos de 599 euros para terminar el mes. Junto a esto de la vivienda, hay que añadir situaciones de inseguridad y de inadecuación de la vivienda, que afectan a 36.000 hogares y a 38.000 hogares respectivamente. Inseguridad de muchas personas que tienen una vivienda cedida o una habitación realquilada o situaciones de desahucio que están de alguna forma sobre la realidad de estas familias. Y la inadecuación también es algo que afecta a 38.000 familias y tiene que ver con situaciones inadecuadas, viviendas que no reúnen condiciones, sin suministros, que no pueden poner la calefacción en invierno porque no tienen para pagar el gas, o personas, por muchas de ellas mayores, que tienen movilidad reducida y que a pesar de ello viven en una casa con barreras arquitectónicas, un segundo sin ascensor o una bañera que no pueden sobrepasar con sus propias piernas.
El segundo aspecto, has hablado del empleo. ¿Cuál es la situación del empleo en Baleares?
La primera cuestión del empleo es que el empleo se ha recuperado, es decir, la tasa de paro hoy en día se ha reducido mucho en los últimos 5 años, y esto es bueno. Sin embargo, a pesar de esa reducción, todavía es casi el doble que antes de la crisis. Es decir, todavía tenemos muchas personas desempleadas, todavía las oportunidades del empleo no han llegado a todas las personas que las necesitan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el empleo que se está produciendo en muchos casos es un empleo que no tiene capacidad ni de integración económica ni de integración social. Estamos observando cómo muchas personas no consiguen trabajar como desearían, no consiguen trabajar todo el año, es decir, 365 días, no consiguen trabajar 40 horas a la semana porque no tienen la opción de un trabajo a tiempo completo y que los salarios están siendo insuficientes para afrontar los gastos básicos, entre ellos los gastos de la vivienda. La vivienda en las grandes ciudades de España ha subido un 30% el precio del alquiler en 2 años. En la realidad de Baleares también se ha producido un incremento, algo más ligero, pero estamos viendo cómo los salarios se están quedando descolgados de los precios de la vivienda.
Y en eso también debe influir la temporalidad laboral en cuanto a la hostelería y todos los servicios del turismo.
Así es. El sector productivo del turismo y de la hostelería es un sector productivo interesante, positivo. Sin embargo, en muchas ocasiones hay familias que trabajan 5 o 6 meses y que con eso tienen que vivir el resto del año. Las prestaciones por desempleo no están bien adaptadas a esta realidad, de tal forma que son familias que cobran 6 meses y 6 meses no cobran nada, tienen que apañarse con ese dinero. Asimismo, esa temporalidad está siendo un creciente en muchos casos. 1 de cada 3 contratos temporales dura menos de 7 días. Eso está creando una inestabilidad y una inseguridad en el trabajo que, aparte de no generar ingresos suficientes, no está generando lazos sociales, no está generando vínculos. Esas relaciones sociales laborales que tan importantes son y que tanto ayudan a las personas a sentirse parte de una comunidad.
Y el tercer aspecto que has dicho.
El tercer aspecto tiene que ver con el conflicto social. La dimensión del conflicto social se ha incrementado mucho en la realidad de Baleares en los últimos años. Y este conflicto social tiene que ver básicamente con 3 cuestiones. La primera de ellas, con las relaciones sociales conflictivas en el seno del hogar. Tenemos 4.000 hogares en Baleares en los cuales hay unas malas o muy malas relaciones. Y esto genera una dinámica muy perniciosa para el desarrollo de las personas. De otro lado, junto al conflicto social, lo que analizamos son situaciones anómicas, situaciones, por ejemplo, como las adicciones. Estamos observando cómo más de 40.000 familias se han visto afectadas por problemas de adicciones a las drogas y a otras cuestiones sin sustancia en los últimos 10 años. Y eso también está generando una dinámica muy complicada. En último lugar, el conflicto también lo estamos observando en la discriminación que percibe la población. La comunidad balear es una comunidad en la cual la discriminación percibida es mayor que en el resto del conjunto del país. Estamos observando, por ejemplo, que casi 3 de cada 10 personas se han sentido discriminadas en su realidad social de una manera habitual. Cuando esto lo comparamos con las personas que han venido de otros países, con las personas que han venido extranjeras, vemos cómo esa discriminación también se ha incrementado. Por tanto, discriminación, adicciones y relaciones conflictivas en el seno de las familias están construyendo ese problema de conflictividad social.
Y por último, brevemente, ¿cuáles son las recomendaciones que nos haríais a Cáritas de Menorca teniendo este informe FOESA en las manos?
Yo creo que lo primero que hay que reconocer es todo lo que se está haciendo bien y que hay que seguir haciéndolo. Y lo segundo que podríamos decir es que en el centro de la relación de ayuda, en el centro de la relación con las personas que se acercan a Cáritas, deberíamos de poner la relación social, deberíamos de poner el vínculo comunitario, deberíamos de poner ese lazo que hacemos entre hermanos y miembros de una misma familia humana. Deberíamos de situar en el centro esa relación y ese lazo social y añadir elementos como las ayudas materiales, como puede ser la comida o como el vestido o las ayudas económicas, como complementos a ese vínculo social. Pero lo más importante es que la comunidad cristiana se tome conciencia de lo importante que es compartir la comunidad, ampliar la comunidad y de alguna forma facilitar que las personas que tienen más dificultades echen raíces y se sientan parte de esa comunidad.
Pues muchas gracias, Raúl Flores, coordinador del informe de FOESA, por sus palabras y sobre todo por animarnos a estar siempre cerca de los más desfavorecidos y luchar para que reduzcan su situación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Seguim ara escoltant la cançó Els més febles són els forts.
Els més febles són els forts en Déu. Els més febles són els forts. Forts per amor. Forts per amor. Respongueren a les bales amb les armes de la vida i el perdó. Entrenats tal com estaven a seguir Jesús, servir-lo fidelment. Amb els fets i les paraules mantingueren les promeses de l'amor. I aquella hora decisiva va trobar-los preparats i disposats. Els més febles són els forts en Déu. Els més febles són els forts en Déu. Els més febles són els forts en Déu. Els més febles són els forts. Forts per amor.
I ara, a continuació, els informem de les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats a la nostra Església de Menorca.
En primer lloc, en Diego Dubón ens explicarà la formació per guies turístics que es va dur a terme el passat mes de novembre.
El Secretariat Dissociat de Turisme ha clos les jornades formatives enfocades als guies turístics. A Ciutadella es va dur a terme un recorregut per al seu nucli històric, a càrrec de Marc Pellicer, Miquel Àngel Limón, al Santuari de l'Àrea del Toro, i el prevere Josep Manguant a l'Església de Santa Maria, la Rectoria i el Monestir de la Concepció de Maó, on es van explicar respectivament la història d'aquests emblemàtics edificis religiosos. Aquesta formació va aportar més coneixements als guies turístics, els quals acosten la història menorquina a la gent que en visita.
A continuació, Navero Moll és qui ens explica la jornada de formació de vida creixent que es va celebrar a Mercadal.
El passat 28 de novembre va tenir lloc al Centre de Convencions de Mercadal la jornada diocesana de formació de vida creixent, a la qual van assistir uns 60 integrants del moviment cristià. La ponència va ser a càrrec de mossèn Joan Faber Roger, rector de l'Església de Sant Bartomeu de Ferreries, i va portar el lema «Què és creure?», «Com creix en la fe?», i es va dividir en apartats com «La fe en Déu no es pot reduir», «Creure en Déu és seguir-lo», «La fe i les seves obres», «La fe alimentada i celebrada», i «La fe, l'esperança i la caritat». Va ser una jornada amb un clar missatge evangèlic per a la gent gran, la qual aporta a la societat i a l'Església la seva fe i la seva experiència. Després d'escoltar les paraules de mossèn Febrer, els assistents es van sentir amb més ganes de ser membres actius de l'Església, amb una fe que creix contínuament al llarg de les seves vides.
Per acabar, els hi parlam de la trobada d'Advent dels clubs cristians de Ciutadella. Ens informa Sebastià Taltavull.
El passat dissabte, 30 de novembre, als voltants del santuari de Maria Auxiliadora, es van reunir monitors, catequistes i fillers dels clubs cristians de Menorca, amb un total de 90 assistents, per tal de poder gaudir d'un capvespre de jocs i a la vegada conèixer el missatge de la paraula desperta. Cada grup va fer una corona de vent, però abans van haver de realitzar unes proves per poder aconseguir els materials per fer-la. Després de l'activitat, van celebrar tots junts el santuari de Maria Auxiliadora a l'Eucaristia i van continuar amb una bereneta per als fillets i els seus pares al pati de Don Bosco. Va ser una activitat lúdica que també els va ajudar a preparar el camí pel Nadal.
Si volen saber les activitats que es duran a terme els propers dies, escoltin ara el que ens tenim a la nostra agenda. Recordatori sobre Betlems.
Convidam a totes les parròquies a comunicar els dies i horaris de visita a l'e-mail comunicacio@bisbatdemenorca.org. La data límit per arribar la informació és aquest diumenge, dia 15 de desembre.
Xerrada de Teologia organitzada per l'Institut Diocesà de Teologia de Pastoral.
Avui divendres a les 8:30 del camp vespre a la sala d'acte del Seminari Diocesà de Ciutadella us convidam a assistir a xerrada de Teologia sobre l'acolliment i l'hospitalitat a la Bíblia.
Recés de Vent al Toro.
Demà dissabte, des de les 11 fins a les 13 hores, es celebra un recés d'Advent al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Les religioses del Toro us conviden a tots a participar-hi.
Pregàries d'Advent des d'aquí de la Mare de Déu.
Al sector A, demà dissabte a les 21 hores, a l'església de Santa Maria de Ferreries, i al sector B, aquest diumenge a les 17 hores, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, a Ciutadella.
Concert de Nadal a la Catedral.
Aquest diumenge a la 1:45 del migdia, concert de Nadal del Cor Cadenza i de l'Escolania de Ciutadella, a la Catedral de Menorca. I esteu tots convidats.
Recés per als preveres.
El proper dimecres, a partir de les 10:30 hores, els preveres celebraran un recés al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
I això està tot quan ens disposam a celebrar el tercer diumenge d'Advent.
I els hi deim adeu, amb la confiança que els qui els hi hem contat hagi estat del seu interès.
Els convidam a estar de nou amb tots nosaltres divendres que ve, si Déu vol.
Gràcies per escoltar-nos. Adeu.
Jo parlés mil llengües, però no estimés. Si fos capaç de veure el que vindrà. Si fos capaç de moure les muntanyes amb la fe, no serviria de res. Si jo donés als pobres tot allò que tinc, o fos capaç de vendre'm per esclau. Si pretengués donar-te tot, però no t'estimés, no serviria de res. Valdria tant com un timbal trencat, un escallot esquerdat. L'amor és pacient, l'amor és bondadós, l'amor troba el seu goig en la veritat, l'amor ho excusa tot i tot ho creu. L'amor no és envejós, l'amor no és altiu ni orgullós, l'amor no és egoista ni groller, l'amor no passarà mai. L'amor és pacient, l'amor és bondadós, l'amor troba el seu goig en la veritat, l'amor ho has posat tot i tot.